Bona tarda, avui és dimarts 28 d'octubre i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat arriba al tram final del Pla Estratègic de l'Esport 2017-2026 amb alguns objectius complerts, però també amb deures pendents. El document, impulsat fa 8 anys per definir un model esportiu de ciutat activa, saludable i inclusiva, ha contribuït a mantenir uns nivells de pràctica esportiva molt elevats, però no ha assolit del tot els objectius en governança, equilibri territorial i gestió d'equipaments. Ara, l'Ajuntament, a través d'una nova diagnosi encarregada a la consultoria ITIC, treballa en el Pla Estratègic 26-3 que pretén corregir aquestes mancances i reforçar la dimensió social i econòmica de l'esport santcugatenc. Aquest nou pla es troba en fase de diagnosi i elaboració de les propostes d'actuació. En el darrer Consell Sectorial d'Esports, celebrat aquest octubre, el seu responsable, Jordi Vinyes, va presentar alguns dels primers resultats d'aquesta diagnosi. Un d'ells és l'alta pràctica esportiva dels infants i joves de la ciutat, que se situa en un 89,5%. És una xifra estratosfèrica, assenyala Vinyes. I és que els nivells santcugatencs es troben per sobre de la mitjana catalana, que estan en el 74%, i de Barcelona en el 80%. Diu que estem arribant a uns nivells de pràctica esportiva de màxims i que ara toca entrar a la part més qualitativa, va assenyalar Vinyes durant el Consell Sectorial d'Esports. La darrera onada de l'Observatori Sociològic confirma aquesta tendència també entre la població adulta. El 72% de la ciutadania fa algun tipus d'activitat física o esportiva, principalment gimnàs, caminar o córrer o anar en bicicleta. Tot i això, persisteixen diferències de gènere. El 76% d'homes davant del 69% de dones i desigualtats per barris.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Ajuntament ha encarregat al nou Consell de Joves 12-17 treballar enguany dos grans temes: com la intel·ligència artificial influeix en el dia a dia del jovent i quins són els valors i el sentit de la vida per a les noves generacions. Els joves també donaran suport a la propera edició dels pressupostos participatius per a joves, així com també al Carnaval. El Consell s'ha constituït aquest dilluns amb la participació d'alumnes de diversos centres educatius i entitats juvenils de Sant Cugat. L'objectiu d'aquest espai és fomentar la participació dels adolescents d'entre 12 i 17 anys en la vida pública i donar-los veu en qüestions que els afecten directament.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
És un dia qualsevol en la vida d'en Marc Cotillas Terribas. Quan arriba l'hora, agafa les seves coses i se'n va cap a la masia Can Ametller, el restaurant on treballa de dimarts a dissabte de 2:15 a 4:45 de la tarda. Ara ja fa 3 anys que hi és i allà hi serveix el pa, les olives, recull plats i pren nota, entre d'altres. Explica que està molt a gust amb els seus companys i que s'esforça cada dia per fer-ho el millor possible. En Marc té síndrome de Down, però això no l'impedeix tenir una vida molt autònoma. Aquesta, en gran part, és gràcies a l'educació que li han donat els seus pares, que tenen molt clar que ara, amb els 26 anys del seu fill, ja l'han de tractar com el que és, un adult. La seva mare, Mònica Terribas, explica que se l'ha de fer responsable i ha la llibertat i l'autonomia perquè s'equivoqui. Un equilibri complicat, però que tant ella com en Sergi Cotillas, el pare de Marc, van superant cada dia. Procurem ensenyar-li totes les eines perquè pugui tirar endavant ell sol quan ja no hi siguem, han dit.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A Masfortuny, a la Floresta, els veïns han decidit passar l'acció. La por als incendis i la consciència que viuen en plena serra de Collserola han empès l'Associació de Veïns a crear el seu primer grup d'autoprotecció. La iniciativa es va aprovar per unanimitat a l'Assemblea Veïnal del passat mes de maig amb un doble objectiu: preservar el barri i contribuir activament a la seguretat col·lectiva davant del risc d'incendis. El grup ja ha començat a implicar-se en accions de prevenció. La més recent ha estat la seva participació en una jornada del projecte europeu FirePrime, celebrada per iniciativa de la Fundació Pau Costa i la UPC. El passat mes d'octubre, veïns, bombers i equips d'emergència es van reunir per analitzar el risc d'incendi a escala comunitària i establir protocols de coordinació. A les taules de treball, mapes, fotografies aèries i figures de colors ajudaven a simular escenaris d'actuació. Diuen que es van adonar que tots tenim un paper clau si arriba un foc. Saber com reaccionar pot marcar la diferència. I amb aquest apunt informatiu acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat, així com també a les nostres xarxes socials.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat. Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sam.
FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en les dades econòmiques de la ciutat. Abans, però, aprofitant la taula que tenim avui, farem una mica de balanç de la festa de tardor que ha sigut aquest cap de setmana. Per abordar aquestes qüestions ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Laia Coronado, periodista, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i en Joan Cortadellas, que s'estrena a les tertúlies ciutadanes, el president de la llar d'avis de la parròquia, en qui vam tenir aquest estudi la setmana passada justament per parlar de la festa de tardor. Escolteu, aprofitant, això no estava previst, però aprofitant la taula que tenim aquí, aquest cap de setmana ha sigut la 50a edició de la festa de tardor, que arribava amb un canvi de format i d'ubicació. M'agradaria que aprofitéssim per fer una mica de balanç. No sé si com a membre de l'assemblea, Joan, tu mateix pots començar.
Sí, com a membre de la comissió.
De la comissió, exacte.
Perquè assembleària ho és tota, l'organització. Mira, d'entrada el que he de dir és que vam tenir molta sort, perquè em consta que mentre nosaltres aquí estàvem gaudint d'un dia que ni feia sol ni feia pluja, als municipis del costat estava plovent a bols i barrals. Però tant és així que el divendres, encara al dematí, estàvem dubtant de si ajornar-la o seguir. Però finalment ens vam arriscar i vam tenir sort. Jo penso que va ser un encert el del canvi d'ubicació, perquè això d'ajuntar les activitats de cultura popular amb la fira d'entitats no es podia fer a la plaça Octavià, no hi haguéssim capigut allà. I, per tant, va anar molt bé, l'espai era molt, molt més relaxat, va haver-hi molta gent, jo no sé, com que no ho contem, no sé si més o menys que altres anys. A les activitats de cultura popular jo penso que hi havia més gent que no pas a la plaça Octavià, i a les paradetes jo crec que també. Nosaltres, a la paradeta que muntem la taula de la gent gran, fem lo de la tòmbola de trastets. I com que la fórmula per jugar a la tòmbola és contestar a una pregunta concreta, les podem comptabilitzar la gent que va participar-hi. I en vam comptabilitzar prop de 200 persones. Clar, per nosaltres és una gran satisfacció, perquè d'entrada, com que el que els preguntàvem era què li demanaries a l'Ajuntament a favor de la gent gran, és una petita manera de sensibilitzar i adonar-se en tothom de que ens falta molt, diguéssim. Nosaltres vam quedar contents. Jo penso que la sessió de valoració que farem d'aquí uns dies es veurà per part de totes les entitats quina és la seva opinió, però jo vaig anar recollint opinions durant tot el dia i quasi tothom, gairebé tothom, estava d'acord en que realment havia estat una edició molt bona. En canvi, el dissabte a la tarda no va anar bé. No va anar bé. Va haver-hi poca gent, amenaçava pluja, i a més ens van trobar que no ens hi veiem allà, o sigui, no hi havia il·luminació, i això va ser una fallada garrafal.
Roser, Laia, no sé si compartiu l'anàlisi o si voleu puntualitzar
alguna cosa. Sí, jo compartiria exactament això. Penso que la part cultural va tenir una representació molt important, amb molt de públic i molt vistosa tota ella, i la major part de paradetes també, perquè doncs, donaven amb un ampli espai, que jo crec que era molt obert i molt transitable. Hi havia, això sí, algunes paradetes que estaven amb un passadís una mica més estrany, que potser es podia haver solventat posant un metre més les altres endavant. És a dir, que diríem la pega que jo li veia en aquelles paradetes, que devien ser doncs, 4 o 5 o 6, per d'això crec que es pot solucionar en un altre moment, medint una mica més els espais. Jo també pensava que hi hauria menys gent pel fet això que comentava, de que em semblava que allà s'hi havia d'anar expressament el Parc Ramon Barnils, cosa que semblava que plaça Octavià i fins i tot Rambla del Celler, que hi va haver un any que va estar allà, no calia. Però també em va semblar que hi havia molta gent, tampoc la sé comptar ni sé com està, però jo crec que sí, que en definitiva, excepte diríem aquest petit però que jo li vaig trobar en aquell moment, crec que va estar encertat, possiblement. I després potser també cal de tant en tant canviar una mica i donar-li una mica de remene, no?
Jo també vaig veure molt bé. Nosaltres des de la Denir, és a dir, el que ha dit...
Un segon, Laia, perquè no et sentim. A veure si no canviarem el micròfon, cap problema.
Vale, sí.
Ara? A veure, la podem sentir ara?
Sí, si no canvio de micròfon.
A veure, parla, Laia.
Ara?
Ara sí.
Ara se'm sent?
Sí.
Sí, vale. Doncs,
ara sí.
No, des del Cogatenc a l'Avenir també formem part de la comissió i de l'assemblea, com totes les entitats. I també, per tant, bueno, no ho hem parlat molt, molt a fons, però sí que ens vam implicar molt. I jo valoro també molt positivament el canvi d'ubicació, pel que comentaves. Era molt més ampli, era com un espai molt adequat. Molt fàcil el tema de la pèrgola, que feia patir menys si plovia o alguna cosa.
I pel sol, entitats, no? També en algun
altre, sol, exacte.
En altre cas.
Sí. I a l'hora de les actuacions també va lluir molt, vull dir que molt, molt positivament. Sí que és veritat que això, al moment migdia pràcticament no va quedar ningú, i potser com a idea, es podria ser a nivell personal, es podria solventar potser amb un dinar popular o un format similar, perquè és veritat que els food trucks, com que eren, bueno, només eren dos, quedava més limitat, però vaja, molt interessant, i jo això, excepte aquest moment dissabte tarda, que ja es veurà com es resol, crec que va fer una valoració positiva així grans trets, jo crec, des del diari.
Potser fins i tot allargant les activitats a la tarda, no? També podria
ja
ser...
Ja n'hi havia d'activitats a la tarda, però aquesta idea del dinar popular me l'he apuntat, eh? Sí, perquè és molt interessant, sí. Perquè el sopar va anar molt bé. El sopar hi havia molta gent, i és un moment de confraternitzar molt bé, i penso que un dinar popular seria una bona idea.
La veritat que us vull dir.
Hem fet la prèvia, exacte, aquesta trobada que heu de fer des de la comissió. Això volíem aprofitar que us tenia tots tres aquí a l'estudi, que teníem recent la festa de tardor. Parlem ara, si voleu, dels temes que us havia proposat de la tertúlia. Sant Cugat ha escalat posicions entre els municipis més rics de l'Estat. Té 66.073 euros de renda bruta mitjana. Això no treu, però, que també se situï entre els que tenen més desigualtats de Catalunya. Són dades tant de l'Agència Tributària com de l'Institut Nacional d'Estadística, que es veuen reflectides també en l'observatori sociològic que fa el propi Ajuntament de Sant Cugat. Clar, davant d'aquesta dicotomia, com valoreu, no?, que a Sant Cugat hi hagi aquesta renda bruta mitjana de les més elevades de l'Estat espanyol, de més de 66.000 euros anuals, però que alhora sigui un dels municipis amb més desigualtat de Catalunya?
Mira, jo és que això de la renda mitjana, em sembla, saps allò del pollastre, no? Mm. Que diu, el tens tu, queda mig per cadascú, però te l'has menjat tu, jo no el tenia. No sé, em dóna una mica la sensació aquesta, i després el fet de que no sols la renda mitjana, sinó quan passem després a considerar la renda per llar, la llar que hi treballin quatre persones, en principi, doncs resulta que és la segona ciutat de Catalunya, després de Matadepera, que esclar, Matadepera sempre ens passa per davant en aquest sentit. I després una altra cosa que crida l'atenció és que en l'última dècada aquesta renda mitjana ha augmentat gairebé més d'un 40%. La qual cosa jo crec que és molt, molt cridanera i que és un indici de que la cosa ja ve de lluny, diríem, no és d'ara. O sigui, Sant Cugat està en els límits alts fa molt de temps, tant a renta mitjana com per llarg, com per el que tu vulguis. I bé, jo crec que això es deu a que hi ha, diríem, molta gent, o una quinta part de la gent, com a mínim, que cobra un sou o que té uns sous molt elevats. I això fa que la mitjana augmenti, però després, és clar, hi ha un altre 20, gairebé 30%, un de cada quatre santcugatencs, més o menys, per dir-ho així, que pràcticament no arriba a final de mes. La qual cosa, jo crec que aquesta renda mitjana és gràcies a aquests que cobren tant i tant, o que tenen tant i tant de renda, no sé com ho he d'explicar.
Aquestes mitjanes que a vegades fan desdibuixar aquesta fotografia tant, més global, sí. Oi?
Sí, jo totalment d'acord amb el que diu la Roser. Augmentar la renda mitjana és molt fàcil a base de treure gent amb un gran poder adquisitiu i expulsar al mateix temps gent amb poc poder adquisitiu. I aquest és una mica el fenomen que ja fa anys que dura aquí a Sant Cugat. La gent que se'n va de Sant Cugat moltes vegades són gent jove, ben preparada, però està clar, encara no es guanyen bé la vida. I per altra banda, el que em crida l'atenció és que la quantitat de persones procedents de la immigració que viuen a Sant Cugat, que malviuen a Sant Cugat, no tirin encara la renda mitjana més cap avall. Em crida l'atenció, perquè són cada vegada més les persones, les famílies, que viuen rellogats en una habitació. I realment això ens hauria de fer repensar. Però està clar, la gran diferència és que hi ha moltes d'aquestes persones i n'hi ha també cada vegada més persones que tenen un alt poder adquisitiu, i això és el que eleva la renda mitjana. La renda mitjana en la qual estaríem segurament nosaltres no ens ha millorat. O sigui, nosaltres seguim vivint igual, encara que la renda mitjana vagi pujant.
Laia.
Jo coincideixo amb el que heu dit. És cert, el tema aquest de les joves preparats, cada vegada més jo crec que en la nostra generació, diguem, el fet d'haver estudiat més o haver-te preparat més no implica que puguis guanyar, ja no un millor sou, sinó un sou mínim, digne, diguem-ne, per viure, doncs, bueno, a Sant Cugat i també a altres llocs, de fet. I llavors, el tema també també volia comentar aquest tema que ja has comentat, de moltes persones que viuen rellogades amb condicions molt precàries, i clar, no conec a fons com es fan aquests índexs, però és cert que és possible que s'escapi una mica per les escletxes, en el sentit de que potser no estan obligats a presentar declaració de renda, perquè no hi estàs obligat si cobres molt poc, o també que simplement sigui economia submergida, vull dir que estiguin treballant sense contracte, diguem-ne, legalitzat. Llavors, bueno, això que és cert que és una realitat que segurament no es visibilitza prou o no es té en compte, perquè també hi ha com aquest relat molt imperant sobre un Sant Cugat molt determinat que clar que existeix, que és el que atrau aquestes rendes altes, però que deixa de banda doncs, totes aquestes realitats que també tenim.
Quins són els riscos de mantenir aquestes dinàmiques a llarg termini? La Roser apuntava, això no és nou, no és d'ara, quan tu mires els gràfics de com ha evolucionat el salari brut a Sant Cugat, fa més de 10 anys que puja i ho fa d'una manera molt ostensible. D'altra banda, tenim aquestes persones que són servidors sociològics, gairebé el 25% dels santcugatencs i santcugatenques té problemes per arribar a final de mes. Clar, si ens trobem a aquesta corda amb tensió, no? Podríem dir d'alguna manera, per aquestes rendes molt altes i per aquestes persones que tenen problemes amb els sous que estan cobrant per arribar a final de mes en una ciutat on l'habitatge s'endú una part molt important dels ingressos de les llars, això pot afectar la cohesió social, pot augmentar la tensió, pot generar diferents zones segons el poder adquisitiu dels veïns i les veïnes. Quin impacte creieu que té ja i que pot tenir a llarg termini la ciutat si se segueix tensionant?
Sí, jo sí que crec que segur que afecta la cohesió social, perquè jo diria que aquestes persones que han vingut a Sant Cugat amb rendes tan altes, on són? No se les veu. O sigui, em fa l'efecte que utilitzen, per entendre, en Sant Cugat com a ciutat dormitori. I això no ajuda a la cohesió social. I al mateix temps, a l'altre extrem, on són aquestes persones que malviuen a Sant Cugat? Tampoc se les veu. O sigui, són persones que els uns pel marge de dalt i els altres pel marge de baix estan fora, diguéssim, del que constitueix el nucli que ajudaria a crear més cohesió social.
Sí, jo crec que, penseu que... Jo penso que això va a més. Va a més, primera, perquè la major part de gent que en aquests moments està buscant pis, comprant o llogant, són aquests expats que se li diuen, que són gent que ve de fora...
De fet, són el mercat més nombrós que està accedint a lloguer a la ciutat.
Després, tinguem en compte que quan revisem qui són els migrants que tenim a Sant Cugat, la població més important és l'italiana. L'italiana que probablement... ve d'Argentina o el que tu vulguis, però és l'italiana, seguit pels alemanys i els francesos. I en quart o cinquè lloc hi ha els d'Equador, etc. Llavors pot ser també que hi hagi una mena d'amagatall, per dir-ho d'alguna manera, o de zona fosca, que hi hagi alguns d'aquests migrants sud-americans o és igual, o sudanesos, o digue-li com vulguis, que no comptabilitzin, i en canvi comptabilitza tota aquesta gent. I de fet, Sant Cugat té fama de pijo, perdoneu que us ho digui així. Jo he anat a diverses reunions o trobades, i quan em diu, i tu d'on vens? Jo de Sant Cugat. Ah, del poble pijo.
Sí, sí, sí.
Està claríssim.
I
tu dius, t'amagaries, però bueno, pues és aquest el concepte que es té de Sant Cugat, i jo crec que això ve de lluny i que anirà a més. Perquè, vull dir, s'està potenciant les grans empreses, empreses que són d'alta tecnologia, que per tant requereixen d'una gent preparada, d'una gent, etc. I jo crec que anem a millor o pitjor, depèn del cantó, com se miri l'assumpte, però jo crec que no... que la cohesió social no incrementarà i anirem a que aquest percentatge cada vegada de rics, vull dir, o de renda mitjana sigui més elevada.
Ara que parles de Sant Cugat de Poble Pijo, que deies tu, no, Roser?
Deixeu-m'ho dir així vulgarment.
Que diríem que és dels estereotips castellà la ciutat. Creieu que l'Ajuntament també té una responsabilitat de vendre una imatge de ciutat, o s'ha fet durant alguns anys, de treure pit d'alguna manera d'aquest Sant Cugat? És una qüestió també... que se n'ha fet comunicació, per dir-ho d'alguna manera, institucional des dels governs?
Mira, et posaré una anècdota, que no pot servir d'exemple, però és una anècdota. A la Llar d'Avis, cada any, pel novembre, fem una pujada a Montserrat. I l'últim any ens vam trobar, nosaltres anàvem tots identificats amb el mocador que sempre ens distingeix i ens va molt bé per controlar la gent, i ens vam trobar amb un altre grup que anaven amb una cinta. Però n'hi havia molts d'aquesta cinta. Llavors vam començar a comentar. I eren d'un altre poble del Vallès, havien muntat 5 autocars, havien estat tot el dia per allà i anaven després a dinar tots junts, pagat per l'Ajuntament, 5 autocars, això són 250 persones, i tot persones grans. I això ho feia l'Ajuntament per celebrar doncs, el Dia de la Gent Gran. Molt bé. Clar, la diferència amb Sant Cugat és que nosaltres pugem un autocar i ens ho paguem tots de la nostra butxaca, evidentment, no? Llavors, dius, home, a veure, s'hauria de fer alguna cosa més? Segur, segur que hi hauria d'haver més sensibilitat, segur.
Laia.
No, i exacte, i jo crec que també falten com molt aquests espais de cohesió i després que no és tan fàcil, segurament, que hi participin. O sigui, per una banda, el tema més perfil expats, que són immigrants rics, no? Per una qüestió, segurament, de poca necessitat o interès en això, no? És un estereotip, segur que n'hi ha que participen, però vaja, no en conec gaires. I, en tot cas, en l'altre costat, jo ho parlava amb la companya del col·lectiu Avia Yala, amb la Edi Laverde, que em deia... ostres, que també hi ha molta por per les persones que estan en situació administrativa irregular en participar en qualsevol cosa que impliqui exposar-se mínimament. Perquè hi ha moltíssima por, sí, perquè a veure, hi ha arredades policials constantment que estan més a més buscant una qüestió com és estar en situació administrativa irregular, que no és un delicte sinó una falta administrativa, no? Però amb això vull dir que hi ha com un clima que tampoc facilita que puguin posar-se a organitzar res o... ja deixant de banda el tema de la precarietat laboral, de la falta d'hores que també hi és evidentment, eh? Però o el fet que potser en alguns casos visquin, per exemple, com a internes en una casa, cuidant pràcticament 24/7 a una persona gran o a nens o el que sigui. Llavors, o sigui que també s'ha de tenir en compte com els motius pels quals aquestes persones que arriben en aquestes situacions no estan participant en la vida i la cohesió de la ciutat, i que no vol dir que no puguem també fer esforços per anar-los a buscar i per fer que puguin sentir-se inclosos.
Això fa potser que hi hagi realitats paral·leles a la ciutat, no? Parlem sempre de gairebé aquests 100.000 santcugatencs i santcugatenques com un tot, però possiblement no té res a veure la vida d'uns amb la vida dels altres, no?
Home, jo crec que algunes vegades quan s'ha fet, per exemple, la renda per barris de Sant Cugat, no cal anar allò que diuen, no? Que els de nou barris tenen 10 anys menys de vida que els de Sarrià a Sant Gervasi, que dius 10 anys és molt, això deu ser un truco. No, és real, i són estudis científics. Bueno, en els barris de Sant Cugat passa una mica el mateix. Tu mira la renda, si ho fessis per barris de Sant Francesc, per exemple, i la del Parc Central o la de Can Trabal, per dir alguna cosa, no?
De fet, hi és, eh? Hi ha les dades per
cens
electoral.
I les dades canten, i per tant sí que hi ha unes diferències notòries i evidents, no? I llavors, en quant a què fem, perquè diríem cohesionar, què podem fer, inclús les entitats, no? Què podem fer per cohesionar? Doncs jo entenc que seria això, no? Vull dir, intentar que aquesta gent que ve, que no saps ben bé on està, perquè potser no gosa sortir, perquè no gosa visualitzar-se, poguessin estar integrades. Vale, això és una feina que hauríem de fer les entitats, però hi ha una feina que també és de l'Ajuntament, segurament de l'administració, i per exemple, doncs amb els habitatges ho tenim claríssim, m'entens? No sols el preu de l'habitatge, però és que dels 2.000 i pico habitatges que es van fer de protecció social als anys 90 aproximadament, més de la meitat eren de possible venda. És a dir, que al cap de 10 o de 15 anys, ara no recordo exactament, aquells pisos es van posar a la venda a preu de mercat, no a preu que ells havien comprat. I per tant, vol dir que ara en aquests moments doncs, no tenim pisos d'aquest tipus, o sigui, tenim, no sé si el 3% o el 3 i pico%, entens? Per tant, això és una cosa que podria fer l'Ajuntament, a part d'ajudar les entitats, ja no sé si pagassin autocars, però tu saps perfectament i sabem perfectament els que estem amb entitats que ai, sempre, no? Vull dir, clar, possiblement, si les entitats també, la majoria d'entitats que ja tinguessin un altre suport, podrien també fer un altre tipus d'activitats, un altre tipus d'incorporació, fer més esforços perquè aquest tipus de migrant, no els espats, no que aquests ja es deuran espavilar per algun altre lloc, poguessin participar. O sigui que jo crec que sí que l'administració hi té un paper important. No és l'únic, però és important.
De fet, l'Ajuntament té muntat una sèrie de consells participatius, però alguna cosa passa perquè no funcionen.
No funciona, no.
O sigui, té els consells de barri, té els consells de les taules de participació, i la veu unànim de tota la gent que hi participa és que no serveix de res, fins a arribar a l'extrem de que fins i tot en un consell de barri de les Planes no va anar-hi
ningú.
Ningú. Clar, això que deies de dos Sant Cugats paral·lels, doncs em temo que ja està passant. Concretament parles amb la gent de les Planes i la gent de la Floresta, sí, i no se senten gens identificats amb Sant Cugat. Ells serien un món a part, si poguessin serien un municipi a part, perquè se senten maltractats o poc ben tractats per part de l'administració.
Laia.
I en un context també que no tinc ara les dades exactes, però ho vaig mirar l'altre dia, però de mitjana, excepte els dos últims anys que hi ha hagut com una època de vaques magres, diguem-ne, en el tema pressupost municipal, de mitjana hi havia una inversió per habitant més alta que la mitjana de Catalunya i també de l'àrea metropolitana o de la província, no recordo, de Barcelona. En tot cas, això vull dir que tenim més diners entre moltes cometes, no? Públics. I tot i això, bueno, hem fet ara una sèrie de podcasts sobre cultura juntament amb la Unió, que els hem titulat Mirades incòmodes, si algú vol anar a mirar-ho, faig la falca.
I tant.
No, però vull dir que en tots aquests podcasts, una mica la idea general en àmbits diferents de la cultura, però era que ja no hi ha tanta inversió com caldria en les entitats, en el generar espais on es puguin fer activitats culturals, etc. No? O sigui, com que hi ha una falta de finançament a la cultura, i dic cultura perquè té a veure amb el que estàvem parlant de la cohesió, no? Vull dir que està clar que un espai de teatre dels castellers, el que sigui, és igual, qualsevol expressió cultural pot ser aquest espai de cohesió. I per tant, també em sembla rellevant, és a dir, que no s'estigui apostant per aquesta cultura en un sentit més d'enxarxament, de cohesió i de...
Sí, jo crec que una mica llarg, però parlant concretament de la cultura, perquè l'altra part és els esports, que aquests també, déu-n'hi-do, vull dir, es queixen cada dia, i l'altre dia que vaig llegir la quantitat de gent que fa esport, i em vaig quedar al·lucinada, per dir-ho d'alguna manera. Però jo crec que en quant a la cultura, una mica, doncs jo suposo que hi ha molta gent, suposo d'aquesta quinta part que està per la part de dalt, que considera que el Teatre Auditori, pues, que és un teatre fantàstic, Teatre Auditori Emma Vilarassau en aquests moments, doncs és una cosa fantàstica i absolutament ho és. Però després hi ha tota una altra sèrie de cultura que es fa en petits espais o en petits... un teatret a la Llar d'Avis, una altra mica a Mirasol, no? Una altra mica a les lectures a la fresca, el que li vulgueu dir, que són espais de cultura de diferents tipus que efectivament pateixen moltíssim. I per tant, jo crec que és aquí on s'hauria de agrupar o fer venir, o que poguessin venir, l'altra cosa és que volguessin, però que almenys poguessin venir molta gent d'aquesta que suposo que se sent apartada o exclosa d'aquesta mena de cultura una mica d'aparador que tenim.
Creieu que ha canviat el perfil del veïnat de Sant Cugat en els últims anys, en les últimes dècades, en una ciutat que en 25 anys ha duplicat la seva població? La fotografia que tindríem de la diversitat és diferent?
Jo crec que sí, que ha canviat. Potser retrocediria una mica més, no? Però, diguéssim, de ser un poble petit pagès ha passat a ser una gran ciutat amb gent molt diversa i procedents de molts llocs. I em sembla que vaig llegir que només un 15% són nascuts a Sant Cugat. Bé, jo penso que realment ha canviat. Ara, sobre això que dèiem de fins a quin punt l'administració hauria de recolzar, jo sempre he dit que el que dona vida a Sant Cugat són les entitats, no és l'Ajuntament. L'Ajuntament el que hauria de fer és gestionar bé i adonar-se'n d'on surt aquesta vida i recolzar totes les entitats esportives, culturals, socials, recreatives, totes, que són les que realment donen vida. L'Ajuntament no té capacitat per donar vida, té capacitat per gestionar, i el que se li demana és que ho faci bé, tenint en compte que la vida ve d'aquestes entitats.
També un apunt, si estic d'acord amb el que dius, però un apunt és que també el fet de passar de ser un poble pagès a una ciutat gran també s'ha repetit en altres municipis d'àrea metropolitana, però que una característica que diferencia Sant Cugat és que també no només ha crescut aquesta població, sinó que hi ha hagut una substitució de fills de Sant Cugat o de persones que ja havien vingut i que després han hagut de marxar, però que en tot cas no només s'ha crescut en termes absoluts, sinó que també hi ha hagut aquest canvi.
Sí, això està
en un relleu poblacional.
Sí, no? Un estudi de l'Oriol Nelo, que ho explica magníficament, això, aquesta mena de substitució, no? Sant Cugat augmenta cada any, pues, no sé si amb 1.000 i pico habitants, més o menys, però aquests 1.000 i pico són, doncs, aquest de 4.000 que en marxen, no? I de 3.000 que en marxen i 4.000 que arriben. I amb això es fa aquesta substitució doncs, de gent amb un nivell adquisitiu, amb un nivell cultural. Esclar, també som els que més universitaris tenim, els que més no sé què tenim, els, saps? Etcètera, etcètera. I, per tant, sí que hi ha una substitució de la població que jo crec que no és de fa 2 o 3 anys, eh? Ve de més lluny, i perquè et dic, l'estudi de l'Oriol Nel·lo fa com una evolució, ara no me'n recordo de quants anys ho fa, però es veu que és una substitució mantinguda al llarg del temps.
De fet, estirant aquest fil, el 47% de la població, és a dir, gairebé la meitat, considera que viure a Sant Cugat és cada vegada més difícil per motius econòmics, i el 60% de les persones en situació de pobresa ho atribueixen al preu de l'habitatge. Clar, com repercuteix també això en aquest teixit social, no?, i en aquesta diversitat social, que és la que dona riquesa a les ciutats.
És que ja no és només l'habitatge. Sant Cugat és una ciutat cara. Exacte. Cara, tot és car a Sant Cugat.
I per de fet, veia molta gent que va comprar mercats de ciutats veïnes, per exemple.
Això és el que t'anava
a
dir ara, exactament, sí, perquè sí. La diferència és important, eh?
Jo crec que exactament anava a insistir en el que acaba de dir el Joan. L'habitatge, evidentment, que és el fonamental, perquè, és clar, si tu dediques el 60% del teu sou a l'habitatge, ja s'ha acabat la vida, ja no pots fer res més. Però és evident que té fama, i és, damunt, és un fet, que és una ciutat cara. És una ciutat cara, doncs, per exemple, també una anècdota, però l'Òpera de Sabadell ve aquí una vegada cada trimestre. Anar a veure l'Òpera de Sabadell, ho dic perquè jo hi vaig a vegades a Sant Cugat, o veure-la a la Faràndula de Sabadell, és la mateixa òpera, els mateixos intèrprets i cantants, però val gairebé la meitat de preu. Això només podria ser una anècdota, perquè, bueno, no tothom va a l'òpera, per suposat, no cal dir-ho, però vull dir que és una anècdota, però això
però
també passa
que també
segurament
anar, no?
Als mercats, amb la peixateria, amb el que vulgueu dir-li. Per tant, jo crec que Sant Cugat té fama, efectivament, té fama de car, i per tant no és només l'habitatge, eh? No és només l'habitatge.
I després que també no és casual tot això, és a dir, no és perquè és molt bonic, perquè tenim Collserola al costat o perquè hi passa el tren. Clar que són factors que contribueixen, però que hi ha hagut una construcció també d'aquesta marca Sant Cugat, sí. O el tema de la qualitat de vida o tot això. A veure, hi ha molts municipis que tenen una muntanya al costat, vull dir que tampoc és una cosa tan única. I alhora, doncs, això que... Bueno, això s'ha matat un urbanisme, clar, una planificació, i que ve de molts anys, com dieu, o sigui que al final és això que... A vegades sembla que, bueno, clar, perquè Sant Cugat, perquè sí, o no sé, que fos una cosa com molt donada, no?, que és un poble pijo i ja està. Però clar, no, hi ha hagut una voluntat de...
Però pensa que hi ha una diferència a Sant Cugat que no la té cap altre municipi de Catalunya, que és que té 7 estacions de ferrocarril. No hi ha cap altre municipi, ni Barcelona té 7 estacions.
Fins i tot podríem dir 8 si comptéssim les Planes, que mig.
No, les Planes no, també.
Les Planes, perquè les
tot i que és Barcelona,
Barcelona,
eh?
Sí.
Les Planes, meitat és Barcelona, meitat és Sant Cugat.
Sí.
Hem parlat molt de l'arribada d'aquests migrants rics, no?, que se'ls ha fet aquesta nova etiqueta als expats, que són perfils molt concrets, vinculats a empreses internacionals. Són persones que, a més, fins i tot no tenen el seu projecte de vida a Sant Cugat per a tota la vida, sinó que és durant uns anys concrets. Creieu que això també canvia la identitat i la dinàmica social de Sant Cugat, tot i que de poble ha passat a ciutat en molt pocs anys, encara manté cert esperit de poble? Si la dinàmica és aquesta, creieu que es podrà mantenir o perdrà aquesta identitat?
Home, jo crec que aquest tipus de gent que tu dius, benvingut sigui, no passa res, però sí que és veritat que molts d'ells no pensen radicar-se aquí, no és gent que vol fer la seva vida aquí i que, per tant, pues probablement es pot integrar amb una associació, amb una esportiva, social, etc, etc. És a dir, possiblement molta gent d'aquesta, no dic que no participin mentre hi siguin, però quan toquin el 2 i marxin, pues marxaran i punto. Vull dir que jo crec que no contribueix, no dic que sigui responsabilitat, però no contribueix a aquest arrelament de tots aquests, diríem, nouvinguts, que no m'agrada la paraula, però d'aquesta gent que ve aquí. No ho crec.
Home, una de les coses que s'ha de vigilar és el tema de la llengua, perquè cada vegada se sent més a parlar ja no en castellà i en català, sinó moltes altres llengües al carrer.
De fet, el castellà també perd presència.
També, però, escolta,
si tu vas per Pla del Vinyet a segons quines hores, per exemple, que tots van a Sade i surten de Sade, no sentiràs res, ni català, ni castellà, ni gallec, res.
Sí, però veus, ja que ho has anomenat, lo de Sade, jo estic molt empipat amb Sade. Jo m'he format a Sade. i veig que la gent que ve de fora tindria una magnífica oportunitat per descobrir que Catalunya és un país, que té les seves particularitats, però no se n'adonen d'això, perquè SADE tot es fa en anglès, tota la rotulació és en anglès, o sigui, venen per aquí, es passen 6 mesos aquí i ni se n'entenen que Catalunya té una configuració especial. Ni se n'entenen d'això. Bueno, realment, jo penso que s'hauria de fer campanya com perquè canviessin una mica aquesta manera de fer, no?
Si vols concloure, Laia, perquè ens ha obert un meló ara el Joan, que l'haurem d'abordar en una altra tertúlia, el tema de la llengua.
De la llengua.
No, jo estic d'acord, però relacionat amb la llengua i amb el tema aquest, l'exemple de SADE que poses, és això, al final hi ha un enxarxament que fan entre ells, que no és que no facin res, és que es coneixen entre ells, segurament parlant només en anglès,
exacte.
I per tant no hi ha una relació entre cap a fora, diguem.
Sí. Endogàmic.
Ara, què vols fer quan la principal entitat financera de Catalunya es diu CaixaBank amb K? Perquè si no, no s'entendria.
No. És que aquesta catalana mania d'Occident ja no es diu catalana, només es diu Occident.
O l'anunci del Banc Sabadell que hi ha aquí al costat, que sí. És en anglès directament, i que no han d'entendre els sopars a les 10 o alguna cosa així.
Això que és de les petites i mitjanes empreses de Catalunya. Sí. Roser, Laia, Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta tertúlia, que acabeu de passar un molt bon dimarts. Ara seguirem parlant, en aquest cas, de cultura, amb una nova iniciativa que arriba a Sant Cugat, que està instal·lada des d'aquí de fa uns mesos, que és el Sant Currap. Veurem a veure a qui va dirigida i com està creixent tota aquesta comunitat.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Continguts en xarxa.
Arriba el moment de posar un like des dels comptes de la revista Valors. Aquesta setmana el volem dedicar al polèmic. Són unes jornades de pensament que s'organitzen per segon any al Centre Cívic Casa Golferix de Barcelona. És la segona edició, com us comentàvem, d'aquesta iniciativa, d'aquesta proposta, que enguany gira entorn a la relació entre la cultura i la natura. Anoteu a l'agenda del 17 al 19 de setembre, això és ja aquesta mateixa setmana, perquè nosaltres en volem fer un tastet amb la directora d'aquest centre cívic, amb la Valentina Sánchez. Valentina, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar de polèmic. Explica'ns una mica, perquè les jornades van néixer l'any passat, per tant són molt jovenetes, podríem dir, però les seguiu tirant endavant. Això vol dir que va anar bé, no? D'una banda, l'any passat. Com va sorgir la idea?
Doncs mira, per posar una mica en situació, el Centre Cívic de Barcelona, tot i que tots tenim els mateixos serveis, ens especialitzem en un àmbit. I en el cas de la Casa Golferix, la nostra especialització és el pensament contemporani. Llavors, tot i que al llarg de l'any anem treballant amb diferents activitats, pensàvem que organitzar unes jornades de pensament concentrades al setembre perquè la gent veiés que ofereix el Centre Cívic al llarg de l'any, no? D'exposicions, de concerts, de, bueno, una mica com un tastet de la tasca del Centre Cívic al llarg de tot l'any.
I aquest any heu decidit que aquestes jornades, que polèmic giri entorn, com comentàvem, a la relació que hi ha entre cultura i natura, no?
Sí, li hem dit la invenció de la natura, una mica recordant aquella biografia que va escriure l'Andrea Gusso del biòleg Alexandre von Humboldt, que va ser un home que ja al segle XVIII ens avisava que la separació entre l'home i la natura era, que no ens portava bon port, perquè al final ell ho veia tot com a biòleg, ho veia tot com una xarxa de vida interrelacionada i que, fer mal a la natura acabaria fent-nos mal a nosaltres mateixos. Mira si ha plogut. I ell tenia tota la raó, no? Llavors, també creiem que, bueno, que el que volem és explorar aquesta escissió de la nostra tradició cultural occidental i les seves conseqüències, no? Com per començar, doncs, bueno, la preparació sense mesura del medi natural que ens ha portat a l'emergència ecològica, però també creiem que, bueno, observarem que la separació entre natural i artificial avança cap a una hibridació que està molt palesa amb la biomedicina, amb la cibernètica, amb la intel·ligència artificial. Llavors, amb el problema farem tot una mirada des del passat, no? d'observar aquesta tradició que ens va separar del medi natural, però també quines implicacions té en el futur, pues que la relació natural-artificial no és tan palesa com pensàvem.
Tota aquesta reflexió, Valentina, com es trasllada a la pràctica en aquestes jornades en polèmic? Què passarà durant 3 dies i a qui us dirigiu especialment?
Mira, et dirigim a qualsevol persona que tingui inquietud per la seva contemporaneïtat i també per les manifestacions artístiques, perquè moltes de les reflexions les farem a través de la cultura, de la música, de la fotografia i de la dansa, no? Però començarem amb una conferència inaugural que la farà l'Òscar Teixidor, que és un tecnòleg dels animals, ell és biotecnòleg, però també és un filòsof de la ciència, i ens interessa molt perquè té com dues perspectives, no? La científica i també l'estudi de la nostra cosmologia. Llavors, l'Òscar ens semblava que podria oferir una conferència inaugural que recollís molt el tema, no? I ens parlarà, doncs, bueno, de la pregunta de què és ser humà, passarà per les teories filosòfiques com el transhumanisme, la cibercultura, i arribarem a parlar de la intel·ligència artificial i la consciència, que potser és un dels temes que més mou, no? Però també, bueno, hi haurà una exposició central, que es diu El paisatge invisible, que és una fotògrafa que es diu Gaura Cicatal, i, bueno, ella incorpora en el seu procés creatiu ja una idea de contemplació de la natura, no? Perquè ella porta una càmera de gran format que ja li limita bastant els moviments, perquè no és com anar amb el mòbil i tot de pressa, sinó que ella es pren el seu temps per captar la fotografia, i el seu treball parla de la degradació del delta, i per metaforitzar, per literalitzar aquesta degradació, intervé les fotografies directament al laboratori amb aigua del mar, que és una mica com la, doncs això, la literalitzar el que està passant amb el delta, no? Però també tindrem, doncs, una conversa sobre el paisatge en l'art, o la idea de jardí com a natura domesticada, no? I llavors tindrem a l'Ada Martín, que és experta en art, el Jordi Palà, que és un arquitecte urbanista, i la mateixa Guaira, que parlaran d'això, no? De com hem domesticat la natura a través dels jardins, de paisatges, de la representació, doncs això, d'una natura que no és agresta, que no és salvatge, sinó que està supeditada a la nostra mirada, no? I llavors també amb dues artistes des de la vessant del posthumanisme tindrem una visita a aquesta exposició, que és una instal·lació tecnològica en la que les persones han d'interactuar perquè es posi en marxa, que són unes xarxes de pesca bueno, que ens ajuden a pensar una mica també com es traiem de la natura no només aliments, sinó ja, doncs el que deia abans, no? Hi ha una depredació de la natura, no agafem només allò que necessitem. I també amb el grup AMAS farem un concert que serà totalment immersiu i atmosfèric, i en el que ens convidem a experimentar els sons de la vida submarina, que és el col·lectiu AMAS, que AMAS són aquelles mossegadores japoneses que fan apnees molt llargues per agafar les perles, no? I que elles, pues, amb el seu espectacle reivindiquen una mica pues aquesta simbiosi, no? Més respectuosa amb el fet de que també necessitem la natura per alimentar-nos, però que no cal abusar d'ella, no? I per acabar tindrem a l'Andreu Jiménez, de la companyia Ancorai, que ens portarà a Sibila, que és un espectacle preciós, un solo de dansa, que parla, bueno, de com habitar els nostres cossos travessats per idees, per tradició, i és un espectacle que ens parla una mica de l'alliberament i de viure amb més equilibri. Llavors, només dir-vos que totes les activitats són gratuïtes,
sí,
i que tothom està convidat i que, com veieu, doncs hi ha una mica de disciplina, i que tot i que de vegades el pensament és una paraula que sembla...
Que fa una mica de por, no?
Però que, bueno, que el que volem és conversar, però també que estigui amè i agradable, i que, bueno, que t'ho portis una mica a casa, no?
I a més heu preparat un molt bon menú. Deixa'm dir que, tot i que hem fet un tastet avui a Valors a l'Alça, tothom qui ens escolta pot anar al vostre web, a golferix.org, també a les xarxes socials, perquè tot i que hem dit que les segones jornades de pensament polèmic tenen lloc a la Casa Golferix del 17 al 19 de setembre, hi ha algunes activitats com, per exemple, l'exposició La Guaira Fica Pala, el paisatge invisible, que s'allarguen fins a mitjans d'octubre. Per tant, tenim temps per deixar-nos seduir per aquesta proposta. Valentina Sánchez, directora del Centre Cívic Casa Golferix Fèlix de Barcelona, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta segona edició.
Moltes gràcies.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
You can say that all of me.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
well,
do it.
I never lost
nice.
1 minute
and
sleep.
Rough.
And
but we're going to take the beginning of this song and do it easy.
Big wheel keep
but then we're
going to
do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river.
Listen to the story.
Left a good job. Working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep.
And I was worrying about the way the
els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life?
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern assegura que el trencament de Junts amb el PSOE no tindrà cap impacte a Catalunya, ho ha dit la portaveu Sílvia Paniqué durant la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu que s'ha produït l'endemà que l'executiva de Junts decidís trencar amb el govern espanyol i sotmetre-ho a consulta de les bases. Paniqué ha evitat valorar la decisió de l'executiva i diu que no els hi pertoca influir a la militància d'altres partits.
Estem convençuts que en allò que sigui positiu i beneficiós per Catalunya, doncs esperem que hi hagi aquesta reflexió sobre el contingut de les propostes, més enllà d'altres qüestions, i que sempre que sigui en benefici de Catalunya puguem obtenir el suport d'aquelles forces, no?, que diuen defensar precisament els interessos dels catalans i catalanes.
I el Consell de Ministres ha aprovat la reforma més important dels processos penals feta fins ara a Espanya. L'actual norma té 143 anys i és del 1882. La principal novetat del text és la instrucció, volem dir, dels judicis, que passarà a ser responsabilitat dels fiscals. Allò dels jutges, com passa ara, més preveu expulsar els partits polítics de les acusacions populars. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
Des d'Espanya, de hace casi siglo y medio, obviamente existían otros conflictos, otros procedimientos, otra delincuencia que nada tiene que ver con la delincuencia que tenemos hoy en el siglo XXI. Homologamos de esta manera nuestro proceso penal a todas las democracias de nuestro entorno europeo y a todas las democracias occidentales, donde en todo el mundo, en todas las democracias occidentales, quien investiga es el Ministerio Fiscal y los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado.
I la Paeria de Lleida inicia aquesta tarda el procés d'adhesió de les entitats de la ciutat al nou pacte per la convivència i el civisme. El consistori ha convocat el teixit associatiu de la ciutat a la Llotja pel pas previ a la presentació de l'avantprojecte de l'ordenança que tindrà lloc el pròxim mes de desembre. Actualment a Lleida es compta ja amb 8 professionals, totes dones, que han fet un total de 12.800 actuacions aquest 2025. I el monestir de Santa Maria Bellpuig de les Avellanes, a Os de Balaguer, la Noguera, llueix des d'avui la reproducció del sepulcre doble d'Àlvar i Cecília de Foix, els comtes d'Urgell. Les còpies s'han fet amb materials que imiten la pedra a partir de la digitalització de les peces originals exposades al museu de Cloisters de Nova York. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell...